Diuen que ajuda també a que la rosa faci més bona cara durant més dies.
Les 9 del matí estan a la venda les entrades per veure el Museu del Bulli, el Bulli 1846, el mític, històric, increïble restaurant de Ferran Adrià a la Cala Montjoi de Roses, tornarà a aixecar la persiana des del 15 de juny fins al 16 de setembre, i ho farà amb una proposta radicalment diferent. No s'hi podrà menjar, però sí que es podrà conèixer la història del local que va revolucionar la manera d'entendre la cuina. El museu espera rebre uns 46.000 visitants durant tot l'estiu i entrar-hi costa uns 27 euros i mig, amb la possibilitat d'arribar-hi en autobús també des de Roses. I va ser en Cesc Giró.
El rètol de l'entrada ja és tota una declaració d'intencions.
Menjar coneixement. I és que el nou Bulli no està pensat per omplir l'estómac, sinó per omplir el cervell. 3 hores de recorregut si es fa parant atenció a les gairebé 70 figures exposades que disseccionen el pensament de Ferran Adrià. Una aproximació filosòfica a la cuina que comença preguntant-se què és el menjar i que acaba havent repassat tot un sistema d'aprenentatge i un model d'investigació basat, bàsicament, en ordenar-ho tot, en posar nom i etiquetar tot allò que envolta els 44 plats que servia el Bulli. Només el pollastre al curri requeria més de 130 passos en l'elaboració. El viatge pel restaurant, però, també deixa força espai a la nostàlgia. L'homenatge als que el van fer possible, el record als que ja no hi són i les taules parades com si el temps s'hagués aturat a mig servei. La cuina manté la disposició intacta i les parets projecten com es treballava una experiència gastronòmica perfectament dissenyada des de la impossibilitat d'aconseguir reserva, 50.000 peticions diàries per 7.000 places anuals, el cafè a la terrassa porticada amb vistes a la Cala Montjoi.
Torrons Vicenç ja té a punt les novetats per la temporada que ve i atenció perquè, com cada any, hi ha sorpreses. Aquest cop, l'empresa ha creat un torró de xupa-xups. Té gust de maduixa i nata i s'ha presentat a la Fira Saló Gourmets. Aquesta fusió és el resultat de la creativitat i la innovació per part de totes dues empreses. La creació conté praliné d'ametlla, nata i maduixa, quina gana, amb cruixent de xupa-xups i està recoberta de xocolata blanca. A més, simula la forma dels famosos caramels. Aquest nou torró arriba després que l'any passat Torrons Vicenç ja sorprengués amb una altra creació, que va ser el torró de dònut. La cadena nord-americana Fox ha tancat un acord in extremis per no haver d'anar a judici. Estava acusada de difondre fake news sobre el recompte electoral de les eleccions als Estats Units del 2020. L'havia denunciat l'empresa Dominion Voting Systems, que fabrica i ven sistemes de votació electrònics. Però, finalment, les dues companyies han arribat a un acord. Atenció a les xifres. L'empresa reclamava una indemnització de 1.500 milions d'euros, però finalment ha tancat un pacte amb la cadena per uns 717 milions. Fox ha preferit pagar abans que arriscar-se que un jutge declari que van mentir i manipular deliberadament. Bruce Springsteen ha donat positiu per coronavirus quan falten només 10 dies pel seu primer concert a Barcelona. De moment, tant ell com la seva parella, Patti Scalfa, s'han perdut la gala inaugural dels American Music Awards als Estats Units. Els concerts del Bosch, de 73 anys, estan previstos a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per divendres i diumenge de la setmana que ve, és a dir, pels pròxims dies 28 i 30 d'abril. Tot és cert que molta gent està espantada. Tenim la Núria Travessa a la redacció amb estat catatònic a l'espera de rebre notícies de si ve o no ve Bruce Springsteen, que estigui tranquil a Baja, jo estava tranquil entre les coses perquè hi ha informacions que diuen que en un acte que havia de fer a Nova Jersey la setmana anterior ja havia donat positiu per coronavirus. Per tant, jo crec que hi haurà temps suficient perquè pugui ser Bruce Springsteen en aquests concerts a Barcelona. Per primera vegada, una novel·la en català opta a guanyar el Premi Booker Internacional. Es tracta de Boulder, de l'Eva Baltasar. L'anunci es va fer ahir a la Fira del Llibre de Londres. El Booker Internacional és el guardó literari que es dona la millor obra de ficció del món que ha estat traduïda a l'anglès. Eva Baltasar, autora dels èxits Per Magel i Mamut, va publicar Boulder al març del 2020 i amb ella va guanyar el Premi Òmnium de novel·la. Des de llavors s'han venut més de 20.000 exemplars en català i s'ha traduït l'anglès, el castellà, el francès, l'italià i l'alemany, entre altres llengües. El 23 de maig ens sortirem de dubtes en un acte que es fa a l'Sky Garden de Londres. La pel·lícula Criatura, d'Helena Martín, serà l'única pel·lícula catalana i en català Festival de Canes, la primera dels últims 15 anys. Competirà a la secció de la quinzena de cineastes del certamen que arrenca el mes que ve. La pel·lícula està rodada a l'Escala, a l'Alt Empordà, i està produïda per Tono Folguera, que és el productor d'Alcarràs i de Suro. Informa Bàrbara Padilla.
Criatura ha aconseguit una gran fita. És la primera pel·lícula en català que va a Canes des que Albert Serra hi va dur El cant dels ocells l'any 2008 i porta un tema sensible, el masclisme. Folguera ha reconegut a RAC1 que amb aquesta producció espera repetir l'èxit d'Alcarràs i donar un nou impuls a la llengua catalana.
L'Helena tenia claríssim, ella s'expressa en català, era una història amb certs tints personals. És veritat que encara no sabíem l'èxit d'Alcarràs, els festivals més importants. Això denota, doncs, que podem produir tranquil·lament amb la nostra llengua. I ara faltarà que els catalans que hi anem a veure-la per cuidar i recolzar la nostra llengua.
Folguera creu que la presència a Canes ajudarà molt a donar a conèixer el film Arreu, el segon d'Helena Martín, que va debutar amb Julia East fa 6 anys i on també fa de protagonista. L'acompanyen en el repartiment Oriol Pla, Clara Segura i Àlex Vendemul. El film, per cert, compta amb Clara Roquet com a coguionista.
A la resta dels esports amb Repsols, abans ho dèiem, el Real Madrid s'ha classificat per les semifinals de la Champions després de guanyar 0-2 al Chelsea a Stamford i fer bo el 2-0 del Bernabéu. A diferència del partit de Madrid, els londinencs van sortir més valents i van tenir dues ocasions claríssimes, una de Kanté i l'altra de Cucurella, que va treure Courtois, i Rodrigo, espectacular, ahir va sentenciar amb 2 gols a la segona part. El Madrid ja espera, doncs, a les semifinals el Manchester City o el Bayern de Múnich, que juguen aquesta nit a l'Allianz Arena a les 9 i en directe a RAC1 amb un 3-0 del partit d'anada pels de Pep Guardiola. També s'ha classificat per les semifinals el Milan, tot i empatar un gol al cap del Nàpols, i ara es creurà contra el vencedor de l'Inter Benfica avui a les 9 i també a RAC1 amb 2-0 pels italians. Però atenció, perquè la notícia la té un equip català. Freikin Granollers ha fet història i jugarà la Final Four de la Lliga Europea d'handbol, la segona competició continental. Els vallesans van guanyar de 8 gols a la pista del Flensburg alemany, el gran favorit per endur-se el títol, i van remuntar el desavantatge d'un gol que portaven del partit d'anada. El seu entrenador, Antonio Rama, se'n feia creus d'alegria al Tu diràs de RAC1.
Jo no diria que ens hagi sortit tot, diria que hem jugat molt per sobre el nivell que nosaltres mateixos podíem imaginar. Havíem fet una preparació de partit molt exhaustiva i tot el que hem preparat, no només ha sortit el que hem preparat, han sortit també coses que ni nosaltres mateixos pensàvem que havíem de fer, no? Hem anat un pas més enllà.
En tenis, Carlos Alcaraz, ja és als vuitens de final del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó, i ara s'enfrontarà al tenista de Castelló, Roberto Bautista. Des del Real Club Tenis de Barcelona ja hi treballa l'Albert Bassas.
El partit entre els dos tenistes espanyols es jugarà aquest dijous, després que ahir el murcià debutés amb una còmoda victòria davant el portuguès Borges, el mateix que va fer més tard Bautista contra el també valencià Bernabé Zapata. Després del partit, Alcaraz assegurava haver-se trobat bé la pista i sense cap mena de por de donar el 100%, malgrat les molèsties físiques que ha arrossegat les últimes setmanes.
Yo cada vez que entro a pista no tengo ningún freno de mano ni lo pienso poner, al final es mi estilo de juego. Puede ser que me desgaste más, que me desgaste menos. Yo, la verdad que mi cuerpo lo conozco, mi capacidad física la conozco y recuperando también me considero bastante bueno.
Aquest dimecres es completarà la segona ronda amb l'entrada en competició del segon cap de sèrie del torneig i actual número 3 del món, el grec Stefanos Tsitsipas, no abans de les 4 contra l'argentí Kachin, serà just després que entri en acció el darrer top 10 en fer-ho l'italià Jannik Sinner davant l'argentí Suasma.
I en bàsquet avui la penya, el Baxi Manresa juga l'accés a les semifinals de l'Eurocup i de la Champions respectivament. Per una banda, el Joventut rep el Hapoel de Tel Aviv a les 8, a partit únic i mitja hora més tard, el Baxi Manresa juga el tercer definitiu partit de la seva sèrie a la pista del Tenerife. I a la Lliga ACB, el Girona visita el Real Madrid a les 8, mentre que el Barça visita el Granada a 9:45 de la nit.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
I el trànsit?
Els nous concessionaris Hyundai Augusta Cara, Vilafranca i Vilanova t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Es mantenen les mateixes complicacions des de fa una estona. Una avaria a Castellbisbal a la P7 en sentit sud genera algunes retencions i, sobretot, Arran de l'accident d'ahir a la nit amb un camió a la C-17, encara hi ha part de la via tallada en els dos sentits entre Granollers i Parets del Vallès, provocant fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit sud i 3 més cap a Vic. Més enllà d'això, hi ha moltes vies afectades encara amb retencions, ara en diversos trams de la B-23 des del Papiol per arribar a Barcelona. A la C-58 encara a Sant Quirze en sentit sud i a Montcada i Reixac en els dos sentits, o a la mateixa AP-7 en trams del Vallès en sentit sud, com són a Sant Cugat, Barberà del Vallès o Mollet. Pel que fa a les rondes, el més destacat a aquesta hora és el tram de més de 7 quilòmetres de congestió a la ronda de dalt en sentit Llobregat, ara des de la Guineueta fins passada la sortida de Sant Gervasi. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Hyundai Augusta Car amplia les seves instal·lacions al Penedès Garraf. Vine a conèixer-les amb més de 1.000 metres quadrats dedicats a tu i al teu Hyundai. Estem a l'Avinguda Tarragona 137 de Vilafranca del Penedès i a Ronda d'Europa 70 de Vilanova i la Geltrú. T'esperem a les noves instal·lacions Hyundai. AugustaCar.es.
I acabem aquests apunts abans de la tertúlia aquí al Mona RAC1. Solidaritzant-nos amb els conductors que cada dia han d'entrar a sortir i circular en general per Barcelona, vinguin d'on vinguin. Sovint demanem paciència als usuaris dels trens, que veuen com pràcticament dia sí dia també han de fer mans i mànigues per arribar puntuals a la feina, però déu-n'hi-do també els que venen en cotxe, sinó que li preguntin als nostres tertulians ulls de poll que es desplacen des de fora de Barcelona. Avui llegim a La Vanguardia un estudi del Mobility Institute impulsat pel RAC i Deloitte que assegura que els conductors que circulen per la ciutat de Barcelona es passen al cap de l'any, atenció, més de 2 dies dins del cotxe per culpa de les retencions, concretament 51 hores. A Madrid s'hi estan 3 hores menys, 48, 2 dies clavats. Molt jo a Madrid, veig molt més trànsit que a Barcelona. Però, en fi, per tant, si sou un dels afectats, estigueu i esteu escoltant, que sapigueu que, com deia aquella...
No passa nada, es mejor eso que morirse.
Efectivament, i gaudiu dels 363 dies de l'any que us queden.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. CaixaBank ha estat elegit millor banca privada nacional per Euromoney. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca que ens impulsa a continuar innovant cada dia per estar més a prop dels clients i atendre'n les necessitats. Gràcies a tothom per fer-ho possible. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 12.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Xavier Domènech, bon dia.
Bon dia.
Hola, Anna Gómez, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Hola, Javier Melero, bon dia.
Bon dia, tingui.
Hola, Francesc Marc Álvaro, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I bona hora, sempre. Hola, Ramon Rovira, bon dia i bona
bon
hora.
Bon dia a tots.
Hola, Tian Riba, bon dia.
Bon dia, bon dia. Escolta'm una cosa.
Escolta'm una cosa.
Et porto uns croissants del Turris.
Ah, de part del Pere Mas.
De part del Pere Mas, seguint la tradició de Pere Mas.
Sí.
Jo segueixo instruccions.
Jo me la foguet petit, ja està.
Agafa. Pere Mas, que sàpiga la gent que cada vegada que hi ha un EGM paga uns croissants, sí. M'ha dit primer passa per la redacció i després els tertulians. Llavors he passat per la redacció i ja, ja tenen els croissants, ja hi ha sí. La foto i tot perquè Pere Mas em faci el visum.
Sí.
I...
Exacte.
Vale?
Exacte.
I
m'ha dit
i els tertulians després. Llavors, el que passa que me n'acabo de donar que he portat la mateixa quantitat de croissants a la redacció, que són molts, que els tertulians, que són menys.
I amb un plafre.
Si algú més de la redacció vol venir-ne a recuperar
no,
algú...
No, aquí cal, tenim estona de tertúlia, tenim estona.
Aquí teniu els croissants.
En Belero i jo tenim gana. Una abraçada a Pere Mas.
Nom de Pere Mas.
Anna, digues.
I, no, dic que vaig al bar de baix, me'n compro uns quants i li faig un bisum. I passi un bisum.
I Anna, com que moltes vegades és en dimecres l'EGM a Madrid, és gairebé sempre...
O dimecres i jous, sí.
Quan torni a caure en dimecres ja parlarem amb el Pere a veure si també envia alguna cosa als croissants.
No, ho vinc, perquè un dia tinc ganes de venir.
Exacte, vine, quan hi hagi EGM, vine.
De cridar per intentar intervenir. Vale, d'acord.
Vinga.
L'Ovina no menja.
És que estic pendent de parlar,
efectivament.
Ara, d'aquí uns moments... L'altra notícia és que, efectivament, ens passem 51 hores, que són dos dies al cotxe. És una llàstima. Una salutació des d'aquí a la persona que va decidir que la Via Augusta, amb dos carrils, n'hi havia prou per entrar a Barcelona. Jo...
Mira,
potser poden, podem establir també que la gent de Barcelona, quan el cap de setmana marxi cap a la seva Assueto de cap de setmana, també els hi reduïm una mica els carrils.
No, tampoc cal que et matxaquis els que patim per una banda i que patim per l'altra. Era una bona entrada a Barcelona amb hores fins i tot algunes complicades, i ara s'ha convertit en un coll d'ampolla, en un embut absolutament increïble.
No, ara, parlant seriosament, és així.
La Via Augusta, aquests moments, jo quan la feia servir cada dia per arribar a la feina, estic buscant el... Bueno, Jordi, però un cop acabin les obres hi haurà el carril aquests, un carril per cada costat, amb bicicleta, amb el qual... Jo no estic en contra de que la gent vagi a treballar o vagi al món amb bicicleta, ara. Hosti, tu, que una entrada per vinguent del Vallès, com és la Via Augusta, estigui d'aquesta manera...
Ara ja volíem parlar de campanya electoral.
Ja està,
Moltes gràcies, Pere Mas, fes-li el bísum.
El que interessa a la gente.
I el nom de la redacció del Món RQ, doncs moltes gràcies, com sempre, al Pere Mas. Aviam, Armenteras. Hola, Armenteras.
Armen.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Està parlant Pedro Sánchez, no?
Sí, està parlant Pedro Sánchez i compareix per donar comptes dels últims Consells Europeus. Està obligat, de fet, per llei, també de parlar del Marroc, d'aquella plantada que va tenir de Mohamed VI. El que podem avançar aquesta hora és que hi haurà anunci en matèria d'habitatge. No podem concretar-lo encara, però sí que ens diu el seu equip que hi haurà algun tipus d'anunci en matèria d'habitatge. No sabem per on pot anar. El cap de setmana hi havia l'anunci dels 50.000 pisos de la Sareb, ahir aprova el que aprova el Consell de Ministres, i avui hi haurà nou anunci en matèria d'habitatge.
No sé el que dirà, però això de l'anunci de la Sareb és una aixecada de camisa important, eh?
Sí.
Important, eh? Perquè el dia que s'expliqui exactament el que estem parlant, es veurà que hi ha una gran... Bueno, la immensa majoria de pisos estan destrossats, no es poden utilitzar, uns altres estan ocupats... Per tant, no crec que facin fora la gent que els ha ocupat per poder tenir un lloc on està.
Moltíssims no tenen cèdula d'habitabilitat.
Altres estan... Bueno, altres no estan construïts, estem parlant de terrenys.
Sí. Xifres, eh? Són 12.000 els que han de tenir obres per poder tenir cèdula d'habitabilitat i que es puguin vendre. 12.000.
Jordi, ja
m'explicaràs. Els fons ja es van vendre, els fons.
Exactament, home, si aquí només queda la gent on la gent no vol anar. Són zones en les quals és impossible de vendre un pis, o altres que estan literalment destrossats perquè no han tingut cap interès els que el tenien, que eren els propis bancs que els havien... És a dir, és una aixecada de camisa important, aquesta, eh? Però bé, en parlem a veure com ho explica.
Bé, són les 9 i 17 minuts. Hola, de Planell.
Bon dia.
Què? Però Doñana és l'únic paratge... Espera, però Doñana... Baixa'm, Oriol. Ara de seguida... No sé, no, ara mateix... perquè aquí han... avui us avançàvem fa una estona als apunts del Món RQ, poca broma, que és que la policia patriòtica de Jorge Fernández Díaz va pagar amb fons reservats, fa que així amb el cap al Melero, perquè em consta que ell va fer algun viatge per un altre compte que va explicar un dia Le Caizer aquí, que era el compte d'Artur Mas. Em sembla que el Melero va fer algun viatge per parlar pel compte. Però ara en parlarem també, Melero, si ho vols explicar. Què va pagar aquesta policia? Fons reservats, eh? Aquest compte, suposat de Xavier Trias Andorra, compte era fals, va acabar publicat al diari El Mundo. Va ser una aixecada de camisa d'aquest policia francès a tothom, a la policia patriòtica, al ministeri i al diari El Mundo. O sigui, va ser una aixecada de camisa. Això va ser a pocs dies de la consulta del 9-N i a mig any abans de les eleccions municipals. De fet, el Món RQ ha pogut reconstruir com i qui va portar les dades que van permetre a la policia patriòtica obtenir el compte fals i filtrar-lo a la premsa. I hem d'avançar ja de Planell, que implica tota la cúpula del Ministeri de l'Interior. Comencem pel començament. Personatges clau en la història, aviam.
Doncs mira, podríem dir que n'hi ha sis.
6, a banda, evidentment, d'aquest policia francès que és la font de la informació. Són el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el cap de la Policia Nacional Espanyola, Eugenio Pino, el seu cap de gabinet, José Ángel Fuentes Gago, l'omnipresent comissari José Manuel Villarejo, el responsable de la unitat de suport operatiu de la policia, el també comissari Enrique García Castaño, alias El Gordo, i quedeu-vos amb aquest nom perquè serà clau en tota aquesta trama. Exacte, El Gordo, i finalment el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. I com deia, a l'inici d'aquesta trama és fonamental que us quedeu sobretot amb el nom d'Enrique García Castaño.
El Gordo, que és comissari de la policia.
Correcte.
D'acord? Comissari de la policia. Tot plegat, això es comença a coure el setembre del 2014.
Sí.
A tres mesos abans de la consulta famosa del 9-N, eh?
Exacte. En aquell moment la policia patriòtica volia aconseguir com fos draps bruts dels líders independentistes i estirava tot de fils, no?, que tenia al seu abast. Un d'aquests fils era ni més ni menys que un alt càrrec del Servei de Vigilància de Duanes de França, una figura prominent de les forces de seguretat franceses que coneixia personalment el comissari espanyol Enrique García Castaño, El Gordo. Per què? Doncs perquè tots dos havien coincidit anys enrere al País Basc francès en el marc de la lluita contra ETA i havien establert una bona relació. Des de llavors, l'agent francès col·laborava puntualment amb El Gordo facilitant-li informació doncs, sobre determinades operacions. I és en el marc d'aquesta relació de confiança que, a la tardor de l'any 2014, el comissari espanyol li demana al seu col·lega francès si té constància de cap compte corrent a l'estranger de líders independentistes. I per què li demana justament a ell aquest tipus d'informació? Doncs bàsicament per dues raons. La primera és que l'agent francès tenia molt bona relació amb les autoritats andorranes fruit de la seva feina com a alt comandament del Servei de Vigilància de Duanes. Per què? Doncs perquè prevenia el contraband al Principat d'Andorra. I encara més important, disposava, a més, d'accés directe i privilegiat a l'anomenada llista Falciani. Recordeu, és aquell document que l'informàtic suís Hervé Falciani es va emportar de la seu suïssa del banc HSBC amb tot un llistat d'evasors fiscals. L'esperança de la policia patriòtica era que en aquest document hi aparegués algun nom relacionat amb el procés sobiranista català. Per tot això, El Gordo es posa en contacte amb el seu col·lega francès i li demana informació d'evasors fiscals catalans. I a canvi, diverses fonts expliquen que aquest alt càrrec de duanes hauria cobrat diners de fons reservats. I almenys dues fonts ens han assegurat que la quantitat era de 25.000 euros per l'únic compte que va acabar facilitant, que era el de l'alcalde Xavier Trias. I a partir d'aquí, doncs, el contacte del Gordo es posa a treballar i al cap d'unes setmanes li diuen al seu col·lega espanyol, El Gordo, escolta'm, tinc una informació de Xavier Trias, alcalde de Barcelona, que té un compte a Andorra, uns diners que han vingut d'un banc suís. La informació, en realitat, era una falòrnia, però El Gordo se l'empassa, no la contrasta i l'acaba fent arribar a la cúpula del Ministeri de l'Interior.
Llavors, quan El Gordo, aquest comissari de la policia, rep aquesta informació que ell es pensa que no és cap falòrnia, sinó que és una realitat, que és veritat, què fa?
Doncs la trasllada a Eugenio Pino, el cap de la Policia Nacional Espanyola, i també a José Ángel Fuentes Gago, que era el director de gabinet de Pino i que podríem dir, perquè ens entenguem parlant en plata, que era una mica el filtrador de les clavegueres de l'Estat. Són ells els que prenen la decisió de filtrar aquesta informació a la premsa per anar fent bullir l'olla. No sabem si el pas de filtrar aquesta informació compta amb el consentiment explícit del ministre Jorge Fernández Díaz. Sí que sabem altres coses de la participació del ministre que després, si vols, ja explicarem. Mm. En una altra investigació duta a terme per la Divisió d'Afers Interns de la Policia Espanyola, i trobem els indicis que ajuden a explicar com filtren aquesta informació a El Mundo. Perquè aquesta investigació, que en el seu moment també va avançar el documental de Mediapro, Les Cloaques d'Interior, va detectar desenes de trucades els dies previs a la publicació del compte fals de Trias entre algunes de les figures clau de les clavegueres d'Interior i els periodistes del Mundo, Eduardo Inda i Esteban Urreiztieta, que són els que van publicar la informació.
Unes 200.
200?
Exacte. Trucades.
Val. Unes 200 trucades, diu Milero. Clar, en tot això, clar, tant els periodistes del Mundo reben una informació que ells es pensen que és veritat. Seguim.
Sí, les trucades, per cert, eren sobretot del Gordo i del comissari Villarejo, amb aquests dos periodistes i també en menor mesura de Fuentes Gago, aquestes trucades. Recordem-ho, Fuentes Gago també és un home important aquí perquè era el cap de gabinet d'Eugenio Pino.
Tot això està al procediment judicial del Pequeño Nicolás. Allà és on està l'informe de la Unitat d'Afers Interns que verifica tot el tràfic de trucades des del DAO, des de la Direcció Adjunta Operativa del Ministeri de l'Interior.
Llavors, a través d'aquests tres, no, de Fuentes Gago, de
Gordo aquesta informació,
i de Villarejo, es publica la informació a El Mundo.
Recordo que Xavier Trias el truquem a primera hora del matí perquè ell vol parlar i perquè vol explicar que això és mentida, que ell no té cap compte, És més, fa la ruta del bacalao, Xavier Trias, perquè es ven quedar flipant, perquè d'aquí se'n va a Catalunya Ràdio, d'allà parla amb el Cuní, d'allà se'n va a Antena 3, parla amb Telecinco, parla amb Televisió Espanyola, negant, perquè és el primer sorprès de tot aquest compte corrent que hi ha.
Ell ho nega tot, a més amenaça de presentar una querella contra El Mundo, que acaba formalitzant aquella mateixa tarda, i què fa el diari? Doncs li respon publicant el suposat número de compte que Trias hauria tingut a Suïssa abans de traslladar els diners a Andorra. I aquest és un pas clau, perquè aquest número permet que Xavier Trias es presenti davant del Banc Suís i els digui, escolta'm, a vostès els consta un número de compte al meu nom que correspon exactament a aquestes xifres? I la resposta de l'entitat va ser rotunda. No.
Val.
Per tant, llavors es demostra que la informació és falsa.
Aviam, llavors la policia, com la policia patriòtica, com reacciona?
Perdona, el banc diu alguna cosa més. Diu, no, hi ha un compte d'aquest senyor i aquesta numeració ni s'assembla al que és el sistema de numeració de la Unió, de la UBS a Suïssa.
Llavors, esclar...
es podia comprovar, vull dir, tan senzillament, vull dir, parlem de la policia, no, la investigació policial, si entres a internet com qualsevol ciutadà i mires el compte de la Creu Roja a Suïssa, que és un compte del mateix banc, ja veuràs que...
De fet, hi havia un periodista del Mundo que això ho havia dit, jo havia sentit que no li quadrava la numeració.
Ex post, quan va arribar el desmentit.
I a més hi ha una altra qüestió, que el banc diu, el banc dona aquesta informació en contra de la pràctica que fan mai els bancs suïssos.
Va ser una excepció.
Mai confirmen res, ni desmenteixen ni confirmen. I en aquest cas diuen, és tan bèstia el que ha passat, que decidir, escolti, això no és un compte nostre.
Bé, en relació a que deia ara en Xavier Domènech, de fet aquesta informació la van intentar filtrar en primer terme a uns periodistes del diari ABC, i són aquests periodistes els que, fent un exercici ràpid de corroboració de la informació que els han fet arribar, diuen, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no quadra, i decideixen no publicar la informació. I en canvi, Eduardo Inda i Esteban Urrestieta sí que opten directament per portar-la en portada.
Val.
El que dèiem, el Banc Suís desmenteix la informació, s'encenen totes les alarmes de la policia patriòtica, que tampoc havia fet aquest exercici de corroboració, i per tant descobreixen que la informació que estan venent resulta que és una falòrnia, i què fan? Doncs els responsables d'aquesta filtració, recordem-ho, Fuentes Gago, García Castaño, El Gordo, i el mateix Villarejo, agafen un avió oficial de l'Estat i se'n van a França a veure el contacte del Gordo, l'agent francès que els havia fet arribar aquesta informació. I li demanen explicacions i, a més, també intenten recuperar els 25.000 euros que li havien pagat.
Ah, i què?
Però l'agent francès va dir que no.
Va. És molt important una cosa, perquè pensem que aquí no estem aixecant la camisa a la gent, sinó que tot això és veritat.
Bueno, el francès sí que va aixecar la camisa.
És molt important una pregunta que abans li he fet amb el Jordi de Planell i que ara li torno a fer. Perquè per mi, quan va donar aquesta informació al Jordi de Planell l'altre dia, vaig dir, aquí hi ha un element importantíssim. Perquè, clar, aquí et poden aixecar la camisa en qualsevol moment, perquè si n'aixecar la camisa amb un número fals, imagina't, amb un periodista li poden aixecar la camisa. El nom d'aquest agent francès, tu el saps?
Sí, el sabem. El que passa és que hem pres la decisió de no dir-lo públicament, perquè les fonts que ens faciliten el seu contacte, algunes de les quals encara treballen a la policia espanyola, ens diuen que aquest agent francès, malgrat aquest incident, continua col·laborant amb la policia espanyola en matèria de prevenció del frau fiscal i del blanqueig de capitals. I, per tant, si revelessim la seva identitat, podríem, ens diuen, estar perjudicant algunes investigacions que estan en marxa, deixant de banda que és un agent que continua en actiu, és un alt càrrec del Servei de Vigilància de Duanes francès i continua treballant a primera línia policial a França i podríem comprometre doncs algunes investigacions.
L'altra pregunta clau és si això Jorge Fernández Díaz, que era ministre de l'Interior en aquella època, n'estava al cas de tot. I la resposta es diu que era rotunda, Jordi?
Sí, sí, el ministre ho sabia. Ens ho expliquen diverses fonts, però és que la millor prova la va treure a la llum el diari Público ja fa anys. Recordeu aquella gravació de la famosa conversa entre Jorge Fernández Díaz i l'aleshores cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel D'Alfonso? Doncs allà el ministre reconeix que sap que corre un rumor sobre un compte de Trias a l'estranger. La trobada entre D'Alfonso i el ministre es produeix l'octubre del 2014, tot just uns dies abans que es publiqui la informació sobre Trias a El Mundo, i ja llavors D'Alfonso explica a Fernández Díaz que havia sentit rumors que l'alcalde de Barcelona tenia diners a l'estranger. I el ministre de l'Interior no només li diu que ja ho sap, sinó que li planteja la idea de filtrar-ho als mitjans. Recordem el moment.
Escoltem. A veure, digues.
No tenim el tall, però en aquell moment li diu allò de «¿Y si esto saliera a la luz, qué te parece?» I li respon Daniel D'Alfonso «Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando podamos matar al animal». Li diu alguna cosa així, amb una espècie d'analogia doncs, sobre el món dels toros. I el que dèiem, no? Algunes de les fonts consultades asseguren que el ministre ja havia sentit a parlar del suposat compte de Trias d'Andorra abans d'aquesta trobada. A la gravació es pot sentir com respon a D'Alfonso «Eso ya lo sé», i de fet encaixa perquè ell, el ministre, despatxava regularment amb Eugenio Pino, que era el cap de la Policia Nacional Espanyola, i estava al cas de tot a través del Gordo i, sobretot, de la persona que feia d'enllaç entre els operatius de la Policia Patriòtica i el cap de la Policia Espanyola, que era el seu cap de gabinet, José Ángel Fuentes.
Espera, mira, el que deia, escolteu-ho, això.
A mi me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Me han dicho que Javier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 10 millones de euros. Eso es lo que yo sé, pero yo no tengo ningún dato que me lo acredite. Eso es un comentario de café que me lo cuentan.
¿Y si eso saliera, tú lo tienes
asesor? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal.
Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe pueda acabar con el animal.
Per cert, aquest senyor que li diuen el Gordo, vist el que va fer, li podríem haver dit el tonto, també, no?
Aviam, Melero.
Clar, Andy.
Què et sembla, tot plegat?
És el mateix. Bueno, jo ja vaig dir un dia que els que havien d'estar molt emprenyats per tot això eren els catalans no independentistes per la brutícia que es llença sobre la gent que considera que tots els pobles de l'Estat poden conviure pacíficament, però hi ha un altre damnificat terrible tot això, que són els cossos policials, moltíssims policies honrats que veuen el prestigi,
la majoria
que veuen el prestigi de les seves unitats absolutament embrutat per aquesta gent. Això, clar, això ho van viure en directe amb el Xavier Trias i amb l'Artur Mas i tal. A Suïssa era un escàndol.
Tu vas a Ginebra, oi, Melero?
Sí, les visites de la policia que es van fer allà, visites pretesament informals que la policia suïssa no admetia, perquè la policia suïssa diu, escolti, a mi tot el que no em vingui per un mecanisme de cooperació judicial internacional en matèria penal, a mi deixi'm estar. A l'escàndol amb els serveis jurídics dels bancs, els bancs, tant Lombardier com la Unió de Bancs Suïssos, al·lucinaven. A nosaltres ens va dir el cap del servei jurídic, el que deia el Ramon, digues, això nosaltres això no ho fem mai, perquè imagini's vostè que hi hauria cua de gent de països d'aquests dubtosos demanant certificats de que no tenen comptes aquí per presentar-se a les eleccions. Vull dir, això no ho podem fer. Diu, però en el cas de vostè ho farem. Diu, en aquest cas ho farem. Diu, perquè estem farts de les intromissions de la policia espanyola amb aquest tema a les entitats suïsses.
Això ho van dir.
Això ho van dir els serveis jurídics de Lombardier i de la Unió de Bancs Suïssos.
A vosaltres, els advocats de... Sí, sí, sí. Els advocats, en aquest cas Artur Mas, perquè era el compte de...
Directament, i van emetre immediatament les certificacions corresponents, les acreditacions.
I us van dir que la policia espanyola el que feia... Que sí, estava fart de la intromissió.
Que estaven farts de la intromissió, i que això era un tema que, a més, clar, afectava el que és la seriositat del sistema bancari suís, que encara és una font d'ingressos d'aquell país important, no? I sortia als diaris de Ginebra recurrentment totes aquestes qüestions, perquè, clar, allà quan es diu políticos corruptos en España con cuentas en Suiza, de seguida allò aixeca l'arma. I aquesta va ser la raó per la que es va fer aquesta excepció, que em consta que és una excepció, perquè arrel del tema del Trias, altres persones han intentat el mateix davant suïssos i no els hi han donat.
És que a més hi ha un factor. tenir un compte a Suïssa no és il·legal.
No, no, no. Que
és, que, és que aquí és que... No, és que té un compte a Suïssa. Escolta, tenir un compte a Suïssa, si el tens declarat, òbviament, i tens la regularitzat des del punt de vista fiscal a Espanya, com tenir un compte a Liechtenstein, o tenir un compte a Alemanya, o tenir un compte a Polònia. És una cosa absolutament legal. Una qüestió és que no el tinguis declarat a Hisenda i que no tinguis els comptes a, o passis comptes a cada any a Hisenda. Però tenir un compte a Suïssa, aquesta història de que no, és que té un compte a Suïssa, això és una collonada. Les coses són com són. Ja comença a ser hora de que ens traguem del cap això. No, és que, escolti, no és il·legal.
El problema de tot això que explicava avui el de Planell és i què?
Ho hem dit tantes vegades.
Què sabem ara? Sabem que es van pagar en fons reservats 25.000 euros per fer una feina que es va fer mal feta. O sigui, va ser una aixecada de camisa global.
Això és molt divertit, perquè això és el que se'n diu tècnicament, és una estafa en negoci il·lícit. Amb la qual tu no pots reclamar. Clar.
No pots reclamar. És una estafa.
És una estafa, però la causa és il·lícita.
Una estafa feta per un funcionari públic francès.
Sí, 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 però és com si tu fas una estafa amb un intercanvi de drogues.
S'haurien de mirar, això.
Com si entre traficants...
Això que diu el Xavier Domènech.
Per exemple, ara, per posar un cas, Trias o qui fos, podria denunciar la gent francès a...
Home, jo crec que sí, és a dir, un funcionari policial, que ja d'entrada, o sigui, independentment de que la informació sigui falsa o no, que cobra dels fons reservats d'un altre estat per oferir informació que té accés perquè és funcionari policial de França, jo diria que com a mínim és expulsió. O sigui, diria...
No et porta enlloc, perquè ja que és per confidents...
Però què li has fet? No. Li has pagat amb un bízum, en aquest tio? Hi ha un rebut en el qual que era constància per passar-te el número de compte?
Pel que sabem, fins i tot tu saps el nom del funcionari, no?
Sí. Però no sé, Jordi, tens el rebut que va firmar aquest funcionari por tanto dinero 25.000...
És que no hi ha rebut.
Vostè que m'explica a mi.
Això no porta enlloc, però si em preguntessin si algú es vol querellar contra la policia...
De moment, segons la informació que ens has ofert, aquest senyor no només va oferir una informació falsa, sinó que, a més, segueix sent confident de la policia espanyola. És a dir, estem parlant de que un funcionari policial francès és confident de la policia espanyola.
Bueno, això pot ser confident o pot ser cooperador en matèria de repressió del blanqueig de capitals.
I per això cobra 25.000 euros al servei.
Això és el divertit.
A part de Jorge Fernández Díaz, que
en negre, ho cobra en negre per recuperar pel banquet de capital.
Si es fan servir fons reservats que depenen del Ministeri de l'Interior, ho ha de saber el ministre, perquè ho ha de saber, i si no ho sap, en fi, és lamentable. Però crec que els fons reservats també s'ha de reportar quan es fan servir fons reservats al president del govern. Per tant, Mariano Rajoy també havia de tenir coneixement d'això que s'estava fent.
El que ens expliquen algunes de les fonts amb qui hem parlat d'aquella època al Ministeri de l'Interior és que el que aprovava el ministre en relació als fons reservats era una partida global, però no coneixia el detall de com es gastaven aquests fons reservats, que aquesta discrecionalitat, diguem-ne, estava en mans, en última instància, del cap de la policia espanyola pel que feia els fons assignats a la Policia Nacional o del responsable de la Guàrdia Civil en relació als fons reservats que es consignaven a aquest cos armat. Però que el ministre o el secretari d'Estat o fins i tot el responsable tècnic dels fons reservats, que en aquell moment era Diego Pérez de los Cobos, conegut per tothom perquè després va coordinar també l'operatiu policial contra el referèndum de l'1 d'octubre.
El tècnic vol dir que és el que anava al Banc d'Espanya a treure aquests diners al Banc d'Espanya.
Vol dir que és el que signava, juntament amb el secretari d'Estat del Ministeri de l'Interior, assignar una partida global de fons reservats a un cos policial o a un altre. I el que decidia si aquesta partida s'havia d'ampliar o no perquè hi havia més operacions en marxa. Però el que ens diuen és que cap d'aquests tres, malgrat que eren en última instància els responsables polítics de la gestió d'aquests fons, tenien per què conèixer el detall de com s'acabaven gastant sobre el terreny. En qualsevol cas, aquí sí que hi ha tres elements que són claus. El primer és que estem davant d'una investigació prospectiva, perquè la policia espanyola contacta amb un agent francès no en base a uns indicis, o no és l'agent francès el que es posa en contacte amb la policia espanyola i els diu, atenció, que puc tenir una informació que us pot interessar d'un evasor fiscal català. No. És la policia espanyola el que li diu, escolta'm, busca'ns el que trobis i nosaltres et paguem. Llavors hi ha l'ús indegut de fons públics i en última instància quan la policia té coneixement d'un presumpte delicte fiscal, en lloc de posar-ho en mans de la fiscalia, que és qui se n'hauria d'encarregar, o de portar-ho a un jutjat d'instrucció, el que fan és filtrar-ho a la premsa.
Posa mans de l'Inda.
Aviam, quan hem parlat de Jorge Fernández Díaz, he vist que Ramon Rovira, mirándolo de reojo, com feia a l'àrbitre Don Andújar Oliver, con el rabillo del ojo, he vist que feia amb el cap que no. No com dient...
És que jo crec que estem arribant a la conclusió de que durant uns anys, bastants anys, aquest país va tenir... Aquest país, Espanya va tenir al front del Ministeri de l'Interior, ho dic amb tots els respectes, una persona que és un psicòpata. Ho dic sincerament, eh? Vull dir, ho dic com a descripció d'una actitud concreta. És bestial. Estem parlant del Ministeri de l'Interior. Perquè les coses que ha fet, ja no únicament aquesta conversa que acabam de sentir ara quan es parla de destruir el sistema sanitari català, totes les bestieses que es van... Hi ha una cosa molt semblant a totes les bestieses que es van arribar fent al seu moment en contra del tema del món independentista, tot el procés, tot això. Hi ha el cas concret del banc d'Andorra, de la banca privada d'Andorra, dels Amancio, i un banc que hi havia a Espanya que es deia Banco de Madrid, que se'l van carregar. Que es van carregar milers i milers de persones que teníem un compte corrent allà i que varen d'avui per demà amb un informe suposadament de tràfic il·legal o de blanqueig de capitals que havia fet... Escolta, allò va desaparèixer i fots a la misèria a una pila de gent, simplement amb l'objectiu de buscar una informació suposadament existent d'uns catalans independentistes que havíem de denunciar, que s'havien de denunciar perquè estaven portant a terme doncs una operació en contra de l'Estat. Home, però és que tot això és una bogeria d'una dimensió tal, sobretot tinguent en compte que estem parlant d'això, del Ministeri de l'Interior, la potència i la capacitat que té el Ministeri de l'Interior, Guàrdia Civil, policies, que a més responen a una escala absolutament establerta, un que mana, un que segueix a sota, pum, 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 el que deies molt bé tu ara, Jordi, i que al final, escolta'm, acaben obeint el que se'ls mana que facin.
20 minuts i les 10 en punt del matí. La Anna Gómez, és que... Jo sé el que em dirà, què vols que et digui, xiquet?
Exactament. No, és que jo estic al·lucinada, perquè a mi la pregunta que m'interessa, i què? I en qui li importa això? Fixa't, aquest matí em sembla que tu mateix has dit que la comissió d'investigació de qualsevol cosa que tingui a veure amb la guerra bruta contra Catalunya, que tothom sap i que tothom ha aplaudit. I fixa't que ara mateix, fa 10 minuts, hem de respectar la intimitat d'aquest bondadós policia francès que encara té 25.000 euros dels nostres impostos i que la policia francesa, ai, la policia espanyola encara continua col·laborant amb ell. Això et demostra que... I què? Per matar l'animal, com bé deia el d'Alfonso, tot serveix i tothom hi està d'acord. I què els importa? Perquè l'animal ja han aconseguit, si no matar-lo, almenys doncs, atemporar-lo. I entre col·laboracionistes, colons, comprats i empresonats i aquells que ens fan pessigolles i encara ens fa gràcia, doncs així estem. I a mi no m'importa el que ha passat, que ja ho sé el que ha passat. Per mil vegades que diguin que la veritat no existeix, la veritat tard o d'hora acaba surant. I ara surarà aquí una mica, després surarà a Europa, però la seva finalitat ja està aconseguida i per tant no tinc gran cosa a afegir al que ja tu saps i què vols que et diga.
I els colons qui som, d'aquests que dius?
Els colons... Mira, jo et diré una cosa. Abans de la Guerra Civil, l'espanyola...
Som els no independentistes, els colons.
No, perdona, jo no. Jo, això és una deducció teva.
No, pregunto no, de bona fe.
Jo et diré una cosa. Abans de la Guerra Civil espanyola, per posar-te un exemple, a Catalunya el 70% dels seus habitants parlaven català. Ara... quants habitants de Catalunya parlen català com a llengua pròpia al marge de la immersió escolar?
Ells són colons, els treballadors que van venir a treballar als anys 50.
Ells no són colons, però la finalitat de l'Estat era evidentment aquesta. La finalitat de l'Estat sempre és apaivagar, aixoplugar.
Et sap greu, però això és un mite històric.
Això és la pura veritat, Javier. I continua sent així.
El franquisme, fins l'any 57, va evitar sistemàticament els processos migratoris. El franquisme, per exemple, l'any 45...
Com?
Va... Collons, perdoneu. És que clar, és que ja n'hi ha prou d'aquesta broma de que la migració va ser fomentada pel franquisme per colonitzar Catalunya. No és veritat, Anna, és que no és veritat. És a dir, els processos migratoris de Catalunya que comencen al segle XIX, comencen perquè hi ha un procés d'industrialització i hi ha un procés migratori constant. Durant el franquisme, aquest procés continua
i s'accelera bàsicament per la repressió sociopolítica dels anys 40, que porta molta gent a marxar del camp per marxar de la repressió, i després als anys 60 perquè hi ha una acceleració econòmica. Ja, el franquisme això... no afavoreix en cap moment aquest procés migratori, perquè no li interessa, perquè li interessa que la gent es quedi al camp, i no és fins a l'any 57 que s'afavoreix. No hi ha un pla del franquisme per colonitzar Catalunya, i Catalunya no és una colònia. Tu pots estar d'acord que Catalunya sigui independent, que la relació amb Espanya és etcètera, etcètera, però fomentar aquest tipus de discurs, que és absolutament fals històricament, sembla insostenible, i la veritat, és a dir, forma part d'una part de la població de Catalunya.
Mira, t'hi diré una cosa.
Que se'ls està tractant de colons.
T'hi diré, tampoc és un delicte ser un colo, eh? Un colon.
Home, no, és com els belgues al Congo, no, pobra
jo t'hi diré una cosa.
Anaven allà a tallar mans i a robar el cacao.
Digues, Anna.
No, jo t'hi diré una cosa. Jo, com tu comprendràs, el meu primer cognom Gómez, doncs no és de Sant Martí de Ses Gaioles. El meu besavi és fruit precisament d'aquesta colonització que va venir a Catalunya per la industrialització de finals del segle XIX i principis del segle XX.
No és colonització, no és un procés de colonització, Anna.
Jo no he dit colonització, dic que són producte d'aquella migració que va venir a finals del segle XIX i principis del segle XX, i el meu cognom Gómez prové precisament d'aquest
flux.
No, jo no ho he dit. D'aquest flux migratori provinent, en el meu cas, concretament d'un poble que es diu Viator, de la província d'Almeria. Després del franquisme, el que es va intentar des del franquisme no és la classe social obrera que es colonitzés, sinó jutges. Tots els estaments de l'Estat es van omplir de persones que venien a intervenir, de la mateixa manera que van intervenir al Barça durant molt de temps, per molt que el senyor Segurola ho negués ahir, la classe social empresarial, evidentment que es va fer franquista. Quin remei tocava? El diner, el poder, sempre vol estabilitat. Hi va haver molts franquistes, per suposat que sí, però la majoria intervinguts per les seves idees.
La classe empresarial, quin remei tenia? Pobreta, i els altres, els que van venir a migrar, colons. Sap greu, però...
Els que venien al Transmisseriano, resulta que aquests eren colons. Eren colons franquistes.
Però quina mania, que amb que ser colon no és una cosa dolenta. A Lleida tenim 40 colònies que van venir de gent a treballar a les fàbriques industrials, i ningú ho pretén com una cosa pejorativa.
Són com els romanesos,
quan es parla que el procés migratori, els processos migratoris que ha viscut a Catalunya són un procés de colonització, és evident que s'està premant en termes negatius.
Javier...
Bueno, em sembla increïble. Deixem-ho aquí.
De totes maneres, deixeu-me dir una cosa. Jo, que sóc d'un poble petit i que vaig viure, per l'edat que tinc, quan va començar a arribar gent que venia d'Andalusia, sobretot, més a més, ho sento, Anna, però aquella gent venien perquè passaven gana. I venien a buscar feina. No, és que clar, és que al final sembla resultar que jo anava allà, un general franquista, i deia, venga, todos para Cataluña. Això no anava així.
La meva, és que ja he acabat, no es pot parlar d'aquesta manera, si tergiverses les meves paraules. T'estic dient que jo sóc fruit d'aquesta migració obrera que va venir a finals del segle XIX i XX, però això no té res a veure amb la colonització que jo estic parlant, que és una colonització administrativa cultural que s'ha intentat, o que es va intentar durant el franquisme, i que ara es torna a intentar, i que sempre han aconseguit guanyar perquè tenen, evidentment, el més important, que és el Deep State.
Jo per només a tall d'informació, només per... és a dir, fins a l'any 57, ara no vull entrar en aquesta polèmica, però m'agradaria deixar clar això. Fins l'any 57, el franquisme no afavoreix precisament els processos migratoris, sinó que els prohibeix. És a dir, està prohibit migrar interprovincialment. És més, molta la gent que ve...
Hem començat parlant de Jorge Fernández Díaz i hem acabat parlant dels colons.
Però sempre aquesta informació, és a dir, fins a molts dels que venien amb el sevillano havien de saltar abans, perquè si arribaven a l'estació de França els agafaven i els portaven al Palacio de Misiones. Al Palacio de Misiones es concentraven desenes de milers de persones per a la seva deportació posterior. Només l'any 45 es deporten 80.000 persones de Barcelona i se'ls tornen a les seves províncies. És a dir, fins l'any 57, i l'any 57, bàsicament, perquè el franquisme té un problema, que és que ha d'afavorir la migració exterior.
Tu parles de la classe obrera, jo parlo d'altres classes que són les que
dominen l'estat. Jo ara t'estic dient una informació que per mi em sembla essencial, perquè sé que això ho he sentit moltes vegades, i vull que se sàpiga. És a dir, no és veritat que el franquisme afavorís una migració exterior a Catalunya per desnacionalitzar Catalunya.
Mira, parlant de franquisme, perdoneu, parlant de franquisme, un moment, és que ahir vam passar totes les ràdios del que deien des de Madrid, del que es va dir, vam escoltar l'Àngel Barceló, vam escoltar el Carlos Herrera, però ahir Jiménez Los Santos no hi era. I avui a les 7 li he dedicat un quart d'hora a parlar del tema. Res, escolteu això.
Todo es mentira. Todo se basa en el relato mentiroso que han inventado los golpistas para darnos un golpe de Estado. Si no hubiera acabado así, serían simplemente unos payasos analfabetos. Pero no lo son. Y entonces, la primera víctima de esta manipulación de la historia del fútbol en España, que dije desde el principio que solo tenía una solución, que era echar al Barça de la competición, iba, y los periodistas que estaban ahí, que a la mitad de Barcelona, que viven a lo que manden, aquella es una sociedad absolutamente corrompida, hasta el tuétano, pues calladitos, pero hombre, que está dando los papeles del hijo, que son cuatro papeluchos, que el dinero es el del padre, ¿qué papel le va a decir? Si eran, bueno, entonces sale, es que todo el mundo sabe que en los últimos 70 años, hecho 70 años, así, el Madrid, vamos a ver, primero, so payaso, respeta a los culés, respeta a los falangistas del Barça, respeta a los falangistas que hicieron grande el Barça, que no lo hicieron para llevarse la pasta como vosotros, lo hicieron porque eran culés, que eran falangistas, ¿y qué? ¿Qué pasa, que eran mejores los rojos? ¿Pero qué es esto de que aquí en España Franco ya malo? Pues no, Franco representa a media España, la media España católica, la media España nacional. Pero, hombre, respeta a Miro Sanz. ¿Y qué pasa, que ya no son catalanes? Miro Sanz ya no es catalán. ¿Por qué? Porque no era separatista, pues tan catalán como tú, pero mejor. Esta es la historia de fondo. En Cataluña sobran todos, sobran los propios catalanes, sobra la historia de Cataluña. Es toda una mentira total para robar y seguir robando.
La frase, a Cataluña sobran todos los catalanes.
Aquí s'ha engat una mica la bola, no? No sé exactament. Si ho agafem textualment, ho tenim complicat.
Anem a Cort Inglés. Hola, Noemí.
Com va? Molt bon dia.
Fatal, com sempre.
Benvinguts tots als 8 dies d'art del Cort Inglés. Només fins al 30 d'abril teniu més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Aquesta primavera avanceu-vos a l'estiu i poseu-vos en forma amb estil vestint una selecció de tèxtil de les millors marques esportives. Ara teniu el 30% de descompte en marques com Adidas, Nike, Boomerang, Mountain Pro, B-Pro, Under Armour, Puma, Champion, John Smith, Kraft, Columbia, Salomon, Més 8000, Quicksilver, Billabong, Roxy, Element, DC Shoes, RBSA, Le Coq Sportif, Els i Russell Athletic. I no ens oblidem de la importància de trepitjar bé quan feu esport. Per això, teniu descomptes del 30% en una selecció de calçat esportiu de marques com Nike, Adidas, Boomerang, Mountain Pro, Under Armour, Puma, New Balance, Skechers, Le Coq Sportif, Salomon, Reebok, Kraft i John Smith. Entra de ple als 8 dies d'or a través de l'app del Cort Inglés. Descobreix la modalitat a botiga, on podràs consultar totes les marques, productes i serveis de la teva botiga preferida o més propera, comprar i recollir la teva comanda en tan sols una hora a la botiga que seleccionis. Tot això i molt més en esports, moda dona, home, infantil, accessoris, bellesa, llar... Fins al 30% de descompte en més de 600 marques, només fins al 23 d'abril. Entra ara als 8 dies d'or del Cort Inglés a botiga, web i app. I recordeu que diumenge 7 de maig a les 9 del matí podeu participar en la 43a cursa del Cort Inglés. Inscriviu-vos-hi gratuïtament a cursaelcortinglés.cat. Aquest any, per la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer. Diumenge 7 de maig, Barcelona, respira cursa. Res més, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu-siau.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I a més, lliurament immediat.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
tota la vida el teu club em cuida amb aquesta pluja de vals amb productes que són ideals.
Per ser el Club Cabravo, 20 vals al mes personalitzats perquè estalvis tant que acabis enamorat.
Caprava, el club que enamora.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mardivita para él y yo la voy a romper...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi per fer un pitch empat. Qui guanya paga el sopar.
Pitch. El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a milclassesgratis.cat, apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Que el contractar la teva assegurança de la llar et regalin un altaveu intel·ligent està bé, per exemple, per preguntar-li si està plovent. Si et fa mandra mirar per la finestra, és clar. Però potser està millor que la teva assegurança et doni servei d'assistència informàtica a distància com fem a Berti, per si un dia et falla l'ordinador. Que això sí que fa mandra, eh? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
4 minuts i les 10. Anem al Congrés, perquè hi ha anunci de Pedro Sánchez i després també perquè hi ha noves discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem. Sempre recordo aquell article del Jordi Juan a la pàgina 2 de La Vanguardia, del director, que va escriure que tot això, tot el merder que hi ha hagut amb la llei del només sí és sí, li està portant molts més problemes a Pedro Sánchez que no pas els indults. I a fe de Déu que ho està, que ho està certificant aquell comentari de Jordi Juan que li havia dit algun membre del govern d'Espanya, perquè realment és que és així. Clar, ara les discrepàncies no són de la llei del només sí és sí, sinó dels anuncis que està fent Pedro Sánchez durant la seva compareixença. Què ha passat, Armenteres?
Mira, l'anunci és molt concret. 43.000 habitatges que es construiran, que construirà l'Estat, a banda dels 50.000 anunciats al cap de setmana, 43.000 de nous amb fons públics, amb fons ICO, per destinar-los a lloguers assequibles. Anuncia Pedro Sánchez, que és aquest.
Quiero anunciarles que, además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación.
Amb 4 dies anunci de 93.000 habitatges, Podem ja es va queixar que l'anunci del 50.000 del cap de setmana no ho sabien. Entenem que avui tampoc, perquè jo no he vist l'arra, més la pel·lícula, Jordi, és que té conya al final, perquè tens la teva ministra d'Afers Socials asseguda davant teu al Congrés dels Diputats. Què ha fet jo no he vist l'arra? Agafa el mòbil i escriure un tuit, i diu el tuit: todo el mundo ha visto qué ha pasado en esta legislatura. Podemos ha tenido que emplear toda la influencia política estos tres años para que hoy tengamos la primera ley de vivienda. Los anuncios preelectorales del PSOE solo se cumplirán si Podemos sigue gobernando con fuerza.
Anava a dir... El pas que van, les eleccions del desembre les guanyarà el PP per incompareixença al contrari, eh? Perquè és molt bèstia, això. És a dir, estem parlant de que... És perquè el PP és que no fa falta ni que es mogui. O sigui, mentre el... M'estàs dient, Armenteres, que mentre Pedro Sánchez estava anunciant les mesures de política pública, de vivenda pública... La ministra, des del seu escó al govern d'Espanya, ha fet un tuit carregant contra el que deia Pedro Sánchez.
Responent a Pedro Sánchez, sí.
Diosos. Bueno, espera, un moment, que no m'ha acabat encara. La secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, que és la número 2, recordem, d'Irene Montero...
La PAM.
Ha parlat a Ràdio 4 de la llei del només sí és sí. Ha demanat unitat al govern d'Espanya i ha aprofitat per fotre-li un clatallot a Yolanda Díaz.
A mí me gustaría que todas las personas que forman parte de nuestro espacio político y especialmente de todo el gobierno de coalición tuviéramos la misma fuerza a la hora de defender estos argumentos. Pero bueno, yo entiendo también que cada una está con sus tareas y es normal que nosotras hablemos mucho de la ley de libertad sexual y en su momento la vicepresidenta hablara de la reforma laboral.
Son las del...